L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Hola a tothom, ja tornem a obrir la porta a l'habitació dels pares. Qui us parla? La Núria Lleonart, que bé, que ja fa serà la tercera temporada que cada dimecres a les 9 del vespre obrim aquesta porta d'aquesta habitació tan nostra ja, no? Ens l'hem fet tots plegats, jo crec que una mica de cadascú. Us vaig prometre un segon programa amb adolescents i avui aquí els tenim. Segurament serà un programa una mica diferent perquè, com ja sabeu, a mi m'agrada que us aproximeu a qualsevol de les edats de la nostra infància i adolescència, que els conegueu més de prop i, a més, de tots els que ens esteu escoltant des d'aquestes tres temporades, és conegut que és la meva passió. Els adolescents a mi em tenen el cor robat, és la part de la meva professió, del sector professional que m'agrada més, on més m'he especialitzat i amb els que m'agrada passar eternes hores xerrant, coneixent-los, compartint, per molts motius. Principalment, ja ho vaig comentar en aquell primer programa d'aquesta temporada, per la seva vitalitat, els adolescents, tots, des de el més adolescent de tots i el més, fins i tot podríem dir-ne bàsic, no? I amb ells jugo molt amb aquesta paraula, són molt vitals. Tots, absolutament tots, tenen molt bones idees per afrontar les situacions dures, perquè és un moment molt estressant de la vida i on realment ens sembla una tonteria que aquella amiga no ens parli o que no haguem aconseguit aquella nota per pujar el que sigui o que la nostra principal preocupació als 16 anys és qui toca la setmana que ve al poble del costat. Però realment és un moment molt intens, és un moment de presa de decisions molt importants, és un moment en el que canviem completament, passem de nens a adults d'una forma, jo crec que convulsa fins i tot. Jo sempre ho explico, ja ho vaig dir i ho he dit i ho repetiré a cada programa sobre adolescents, que jo sé si hi ha un adolescent en una casa només mirant el sofà. Si el sofà està molt gastat, és segur que hi ha un adolescent, perquè els adolescents van cansats. I això és un fet. I no perquè se'n vagin a dormir a les tantes xatejant amb els seus amics, i no perquè no mengin el bé que haurien de menjar, sinó perquè el seu cos està fent un canvi i aquest canvi desgasta moltíssima energia i per això fa que estiguin cansats. I l'únic que volen quan arriben de l'escola és treure's aquelles sabates, normalment pudentes, les bambes, deixar-les en qualsevol racó de la casa i agafar el mando a distància, ajeure's al sofà i posar-se a mirar la tele. És algo que li demana el cos. Una mica seria comparat, perquè tothom ens entengui, amb aquells dies premenopàusics de les dones o en aquell procés de la menopàusia també de les dones, és a dir, aquell joc hormonal, aquell moment en el qual els homes comencen a notar que ja no poden aixecar el pes que aixecaven tot just fa 15 dies, és a dir, és algú biològic i que per tant tots hem d'entendre. Però a part d'això, és veritat, estan cansats, però són vitals i tenen respostes molt divertides i molt ingenioses. I també són gent molt implicada amb la vida, possiblement més que els grans, perquè estan en un moment on donen voltes a tot plegat, on donen voltes al seu futur. Tot i que és una mica una contradicció, perquè els adolescents no miren, no veuen el futur. Quan tu a un adolescent li preguntes com t'imagines d'aquí uns anys, se'ls fa molt difícil perquè ells viuen el present. Però és un present constantment encarat a un futur. Estan construint, i construir no és fàcil. Construir és molt màgic, és molt divertit, és molt engrescador, però no és senzill. I ells estan en aquest punt, i per això els adoro. Els adoro perquè són el que són tal qual. Encara no han començat a jugar al joc de l'adult, sinó que continuen sent aquells nens, però amb un criteri molt vàlid, molt seu i molt poderós, al qual convé escoltar-los. I sobretot perquè són sincers. Sí, a vegades enganyen, a vegades diuen que han anat a un lloc i han anat a un altre, però jo parlo de les emocions. Els adolescents enganyen a nivell pràctic perquè els adults també enganyem a nivell pràctic. I si no, penseu, quantes vegades heu donat una excusa que no era verídica per no poder arribar a temps a un lloc o per no anar a la feina? És a dir, la mentida, l'engany, és algo que conviu amb nosaltres. No ens posarem a parlar, evidentment, dels polítics, etcètera. Això no hi poso. Estic parlant del dia a dia. L'engany és algo que viu amb nosaltres. Per tant, l'adolescent també enganya, que és diferent a mentir, però no menteix. L'adolescent, si no li caus bé, no li caus bé. A l'adolescent, si t'estima, t'estima. L'adolescent, si li ets indiferent, li ets indiferent. Per tant, no menteix. Enganya, però no menteix. És sincer. És directe, és clar, és fàcil entendre-t'hi, perquè saps perfectament cap a on va, perquè no t'ho amaga. I per això m'agrada treballar amb ells. I a més m'agrada desmuntar aquesta idea nefasta que moltes vegades les enquestes buides, perquè al final les enquestes, si no les saps llegir, són buides, d'informacions que no s'assemblen en absolut a la realitat. Tenim uns adolescents molt semblants al que érem nosaltres, molt, ni millor ni pitjor, molt semblants al que érem nosaltres. Amb coses noves, sí, amb noves tecnologies sobretot, amb una manera de comunicar-se diferent, amb una manera d'entendre la seva intimitat també diferent. Aquelles, és que publiquen fotos al Facebook, sí, perquè ells tenen una manera d'entendre la seva intimitat diferent a la nostra, ni millor ni pitjor, diferent. Però són el que són, gent que està intentant formar la seva personalitat per demà esdevenir algú adult. Bé, dit tot això, els tinc aquí tots mirant-me dient, hola, Núria! És veritat que els adolescents tampoc estem acostumats a que us tirin floretes, oi?
No.
Ei, quan sentiu això, és com, hola, el que acaba de dir la Núria que som! Però si normalment el que som som els maleducats que tirem les crosques de les pipes a terra, els que no deixem entrar la gent al metro, els que... Sí, vull dir, què estàs dient, Núria? I pues sí, ho sabeu, sempre us he fet aquest discurs, cada vegada que he entrat en una aula plena d'adolescents us he dit, jo us estimo i us respecto. Per què? Perquè m'ensenyeu. I perquè, a més, em forceu dia a dia, dia, des de que us conec bé, em forceu a ser millor. Aleshores, bueno, doncs gràcies. I sí, jo penso que els adolescents en general sou la bomba. I per tant, m'agradaria avui que transmetéssiu tot això que jo he dit aquí a la ràdio, no? Sí, tranquil·la, Mar. La Mar diu, hola, quan vols que ho digui? I jo, tranquil·la, ja ho anirem fent, no? I que, això, parléssim exactament d'aquest anar de cara de l'adolescent, no? És a dir, de les pors, de les virtuts que teniu, de les esperances, de les il·lusions que teniu dipositades amb el vostre dia a dia, que després serà el futur, però amb el vostre dia a dia, no? I una mica també la vostra visió de què estem fent els adults amb el que demà serà el vostre món. Perquè també és una mica el problema que teniu els adolescents és sí, aneu dient que som el futur, o sigui, ens aneu dient, vosaltres sou el futur, però no podem decidir. Saps? Si el futur el construïu vosaltres, nosaltres ens l'haurem de menjar, no? Aleshores, una mica que també això, avui, un espai on pugueu dir, doncs això que esteu fent amb el nostre, amb el que serà el nostre món, no ens agrada, o sí que ens agrada. És a dir, o hi ha coses que sí que ens agrada, perquè n'hi ha que han millorat moltíssim. Amb la conversa també ja les anirem desengranant. Què us sembla aquesta introducció que he fet?
Molt bé.
Sí?
Sí, molt.
Coincidiu? Coincidiu, per exemple, amb que vosaltres el futur no el veieu, però en canvi el present forma part d'aquest futur vostre?
Home, el veiem.
El veieu, el futur.
Però l'estem construint.
Jo no. O sigui, a mi, quan em pregunten, no sé, com et veus? Fins i tot l'any vinent.
L'any vinent.
No, és que, dic, jo què sé, poden passar moltes coses, no m'imagino.
Bueno, això ningú s'imagina.
Això ningú, Això ningú s'imagina. La meva pregunta, que bueno, no és una pregunta, perdoneu, que us estic posant també en compromisos, No pretenc que me la responeu, perquè és una pregunta que jo m'he fet sempre, és una pregunta retòrica, És, ostres, si no veieu el futur, és una me que us el facin decidir ara.
Sí.
Com pots decidir? Sí, això és tal qual, això està estudiadíssim. Els adolescents són incapaços de veure més enllà del seu present immediat. La Mar ens posava l'exemple i la Mati ho certificava dient això ningú és capaç de veure's d'aquí un any. Aleshores, jo sempre he pensat, i com coi ho heu fet, per exemple, Mar, tu per decidir que fas batxillerat al científic, no m'has dit, o tu, Ernest, al social, o tu, Mati, l'artístic? Sota quin criteri?
A mi m'ha costat molt.
Jo, en principi, també. La veritat és que estava indecis perquè no sabia si fer el social, el científic també tirava una mica més que res per les carreres que venien després, tampoc sabia molt clar si fer un grau mig. Clar, és que tens aquell punt d'incertesa que és que vols moltes coses, però és que només n'has de fer una. I no sé, i suposo que tries el moment quan...
I a més, perdona, amb la sensació de que tampoc tinc clar encara qui sóc o qui vull ser,
o
no?
O que m'agrada.
Clar, perquè, no sé, per exemple, el que anava a dir, que és que no te n'adones que has d'anar a decidir una cosa fins que et ve a sobre. Jo, per exemple, a mi em passa molts cops, fins que no tens allò, que ho has de decidir ja, perquè necessites una resposta, realment no tries. I pot ser que t'equivoquis, pot ser que no, jo en el meu cas no m'he equivocat i de moment estic fent el que a mi m'agrada. Però, clar, sí que hi ha molts adolescents que passa, que s'equivoquen, però per què? És que no, tampoc és que nosaltres vulguem equivocar-nos o d'això, sinó perquè com que ens fan triar just en aquell moment...
Dius, estic completament d'acord.
Això, però potser també t'agrada allò. Sí. Però bueno.
Mira, us explicaré, si em permeteu, una anècdota, perquè penso que lliga molt, i sobretot la gent que ens està escoltant, n'hi ha molta que està al voltant dels 40, 42, 43 anys, que tenen fills ara de 5, 6, 3, que estan més o menys al voltant de la meva edat. I per escenificar, per què, a més, jo ara encara més em faig aquesta pregunta, no? Com pots decidir quan encara no t'has ni construït? Perquè tinc molts amics que ens estem, uns ja n'hi han arribat i uns altres ens estem acostant als 40, i ara als 40 sí que saps qui ets. Als 40 tens una sensació, vull dir, quan tombes dels 35, 40, 45 anys, tens una sensació de que ja et coneixes, i aquesta sensació que teniu vosaltres d'ebullició, que us bull tot d'aquí l'estómac, aquí no podeu estar-vos quiets, als 40 és com una serenor, és una serenor que de cop et ve i dius, ostres, sóc això, no? I molts de nosaltres pensem, si això ho hagués sabut als 18, probablement no hagués escollit fer això. I molta gent decideix als 40 recomençar una vida professional, sobretot, perquè la familiar sí que més o menys és algo que ja tens implícit i vas triant al llarg de la vida, no? Però també es desfan moltes parelles al voltant dels 40, parelles que havien començat als 16 que tampoc sabien qui eren, i de cop i volta arriba aquest moment dels 40 i diuen, bueno, ara ja sé qui sóc i t'estimo molt i hem passat aquesta primera fase de la vida junts i ha anat molt bé, però sí que és veritat que sobretot la gran majoria és un recomenço aquella història professional que si el 16, 17, 18 hagués sabut el que sé ara, ja hagués pogut començar el 16, 17 o 18, no? Per tant, també això és per treure-us pressió en el sentit de, és cert, per això jo també em preguntava, sota quins criteris, quan no saps ni qui ets i tampoc veus l'any demà de la teva vida, t'obliguen o has d'escollir una manera de fer que representarà el 90% del teu temps vital. Però això, amb això també és veritat que dius, home, calia fer-ho en aquesta edat, però el que us dic és, també tranquils, que sé que és algo que us agobia moltíssim, decidir, perquè sempre, per la llibertat que parlàvem abans, per aquella capacitat que tenim de decisió, que ningú ens pot treure ni un porro ni una copa, sempre podreu reconduir si us equivoqueu. Fins i tot, ja et dic, hi ha gent que als 40 anys ho està reconduint amb valentia i ho està reconduint, no? Però, bueno, és això, no? Sota quin criteri, no? Realment, la Mar diu, jo, a mi m'ha costat molt i m'està costant molt.
Clar, perquè et fan decidir ja, és això, el teu futur, et diu, bueno, si tires per aquest camí, ja està, estàs encaminada, pues, a fer aquell treball o tindràs aquestes portes obertes, però totes aquestes se't tanquen, no sé, si t'has equivocat, costarà molt.
Hauràs de recomençar, hauràs de tirar enrere i començar. Mati, a tu també t'ha costat?
Sí, a mi també m'ha costat. Jo he tingut que anar-ho pensant al llarg de quart d'ESO el que volia fer, saps?
Quin és que quart d'ESO són 16 anys, eh?
Sí, perquè a primer o a segon o a tercer no vas pensant, perquè dius, això encara queda lluny, però arribes a quart i t'hi trobes que ho tens allà, dintre 3 mesos hauràs d'escollir quin batxillerat o quin grau et faràs per encaminar-te cap a un camí o un altre.
I t'ho pregunten, perdó, constantment, o sigui, què, quin batxillerat faràs? Va, però ves-ho pensant perquè ja t'hauràs d'apuntar dintre de poc. I clar, tu penses, no ho sé. Potser dintre d'un mes ho sé, però arriba aquest mes i encara no ho saps.
No ho saps.
No. Hi ha una cosa que ha dit la Mati que sí que és molt veritat, que diem molt el... Falta molt, encara queda. I sembla mentida, i jo la veritat és que m'agrada, no sé si elles dos també, però és que anem dient falta molt, sí, encara queda, bus, i falten 2 anys, però és que amb un 3 i no res ja ens hi plantem. I sembla que no, però tu no hi vas pensant, i al moment que hi ets, clar, ens costa a l'hora de decidir.
Et trobes amb que no saps què fer, si això o allò, o...
Perquè... Que no saps què és el que realment
et convé, sí, o se't donarà bé, o si t'agradarà, perquè hi ha coses que decideixes que dius, segurament m'agradarà, però potser t'hi trobes en què després no t'agrada, o vols tornar enrere, vols fer una altra cosa, i llavors pues ja no ho pots fer.
Sí.
Perquè depèn de quin grau o batxillerat facis, ja vas encaminat a fer un treball o un altre, que després no saps si després el treball se't donarà bé, si guanyaràs molt o poc, i...
Aquestes reflexions són boníssimes. Jo justament sempre faig la pregunta de què vols que et contesti algú a la pregunta de què vols treballar si no sap el que és treballar. És a dir, a vosaltres fa durant tot un any us diuen, bueno, però vosaltres de què voleu treballar? Tu tens 16 anys i dius, jo què sé, si jo no sé el que és treballar, què vol dir treballar? M'explico? Ja sé que sé el que vols dir treballar, però no has treballat mai, no? Yeah. És el que tu dius, és que de què treballaré? I jo què sé, si jo no sé si seré bona, per exemple, tractant amb la gent, o seré més bona només tancant-me amb els ordinadors. Jo no sé, vull dir... Durillo.
Perquè l'experiència encara no la tens, no saps què et trobaràs.
Què et trobaràs? No saps què significa el valor de treballar, no? Que moltes vegades et diuen, bueno, però et trobaràs amb un cap que... I el profe és igual que un cap. Mentida. El profe no és igual que un cap. Un cap és un cap. I un cap et pot despedir. I un cap pren decisions... I pren decisions que moltes vegades, si és un bon cap, seran compartides, eh? I tu hauràs participat en aquelles decisions. Però al final hi ha una línia que tu has de seguir. Amb els professors, tots ho sabeu. Hi ha una estirarronsa, hi ha una relació, no d'igual a igual, però tampoc de cap. O sigui, no. A tu no et paguen un sou a final de mes.
Com a molt et renyen els professors, un cap fa de tu el que li sembla.
Saps? Tampoc és ben bé així, Mati? Perquè hi ha caps genials, eh? Val? I normalment també és veritat que els caps acabaran moltes vegades sent companys, eh? Vull dir, i fins i tot tu arribaràs a ser un cap algun dia, no? Aleshores, també és veritat que... Però sí que són dinàmiques absolutament diferents, no? Aleshores dius, bueno, i jo si arribo tard a l'escola... A mi em renyen, i em renyen dient, és que clar, tu no pots arribar tard perquè si mai arribes a la feina et faran fora. I dius, ja, però és que jo no sé què vol dir que em faran fora d'una feina. Saps? Jo sé el que vol dir que em facis fora de classe, que és que l'any demà torno a entrar. Però fora d'una feina no ho sé, no? Aleshores, difícil decidir el vostre futur. Jo amb això estic molt, molt d'acord amb vosaltres i us recolzo molt, eh?
Que hi ha una cosa que diem això de que falta molt i que hauríem de començar a pensar abans, però és que a mi això no em funciona. vull dir, per molt que em posi un mes abans a pensar, estic igual que el mes després.
Sí, exactament el mateix que el mes després, no?
O encara, si li dono més voltes, encara és pitjor perquè...
Em ratllo més.
Sí, exacte.
Encara sé decidir menys.
Exacte.
Just quan abans d'entrar, us en recordeu que vosaltres dues comenceu el batxillerat, l'Ernest farà segon, i aleshores a l'Ernest li dic, bueno, i després què? L'Ernest començarà segon, eh? I em diu...
No ho sé. No ho sé.
Jo des d'aquí llanço una reflexió a tots els pares que ens estiguin escoltant. El batxillerat és molt dur, perquè és un sense sentit. És a dir, La ESO té un sentit, la carrera i els graus formatius, tant de grau mitjà com superior, tenen un sentit, però el batxillerat és un sense sentit. O sigui, no, allò que estudies no t'aportarà gaire res a la vida a nivell pràctic, i així ho hem de dir. T'ajuda a agafar una dinàmica d'estudi que se suposa que t'encara l'estudi de la universitat. Jo també sempre dic que és un preu que heu de pagar, i a la universitat o en els cicles formatius, perquè per mi les dues coses són igual de valuoses, us ho passareu molt bé, perquè allò sí que té sentit. Però el batxillerat és un sense sentit. I jo sempre penso, imagina't passar-te 2 anys estudiant una cosa que et reclama 4 hores diàries, que no té sentit, que és un sense sentit, i a més, per no saber cap a quin objectiu. Aquells que ho aconsegueixen, que són el 90% de nanos que es proposen fer el batxillerat, ho aconsegueixen, sincerament, no sé pas com coi ho feu. I amb quina motivació jugueu, no? És veritat.
No, sí, sí. La veritat és que jo en aquest any, o sigui, ja m'he trobat, i suposo que m'hi trobaré més ara segon, perquè, bueno, és l'últim. I l'enfoco jo, ostres, segon, amb una motivació, per dir-ho així, perquè és que t'has de buscar alguna font de motivació per tirar i dir, bueno, va, encarem l'esprint final dels estudis obligatoris, entre cometes, perquè el batxillerat tampoc és obligatori, és postobligatori, però, clar, jo m'estic mirant ja aquest any segon que començo, doncs, com un any de dir, bueno, posem-nos les piles, és un any més curt perquè acabem abans per la selectivitat, agafem aire i anem.
I passa-ho.
I passar-ho.
Perquè és el tiquet, aquí torno a dir, Sí, aquella paraula màgica. És un tiquet cap a la llibertat. Sigui després per decidir una cosa o una altra, però plantegeu-vos tots tres, fareu batxillerat, i per això us ho dic a tots tres, la gran motivació que podeu trobar en el sense sentit del batxillerat, perquè és així, és, jo sempre parlo de l'entrada, que és el preu d'aquella entrada, aquell espectacle que teniu tantes ganes de veure, aquell concert tan magnífic que fa 2 anys que espereu que arribi, no? Doncs aquesta és l'entrada, pagueu-la, o sigui, traieu-vos-el, no? Perquè el que us ve després, ja us ho dic jo, vosaltres començareu batxillerat i ja veureu com el segon mes us en recordareu del que us acabo de dir. Perquè ja veureu com... És que és molt diferent. Sí. Quan tu ja et poses en cicle formatiu i en universitat, buah, disfrutes el que no està escrit, et reconcilies amb l'estudi. Sí, el batxillerat el fa avorrir, el cicle formatiu i la carrera et reconcilia amb el fet d'estudiar. Per tant, pagueu aquesta entrada, si us plau, ja que heu decidit. Però també, dèiem l'Ernest, mi perdona, però la Mar i la Mati m'han dit exactament el mateix. Comença amb batxillerat i em diuen, bueno, la Mati diu, jo faig l'artístic, que em deies, per...
Perquè, no sé, perquè com sempre em passo les classes dibuixant, doncs he dit, doncs això és el que se'm dona bé, i si m'hi passo les classes és perquè m'agrada.
I em donaran la nota dibuixant, sí, que fins ara em cridava l'atenció, i almenys ara que em posin nota pel dibuix.
Exacte,
no?
Perquè és amb aquesta base que tenim. Clar. Sabem més o menys, no dic ben bé el que, o sigui, el que ens agrada, i el que se'ns dona més o menys bé, i pues, a base d'això pues, tenim que anar-nos formant, perquè el batxillerat és el següent pas a la formació, perquè l'ESO
és el mínim.
Llavors el batxillerat és com la formació, sí, cap a després fer la carrera que tu vols i tal, i bueno, tens que saber el que t'agrada, perquè a base d'aquestes 4 coses que més o menys saps que són el que et vols dedicar, entre cometes, pues...
anar tirant per aquí. Exacte. Sobretot, potser també el que ajuda a decidir és el que no t'agrada, no? Més que el que t'agrada. És més fàcil descartar. Pel que no t'agrada, la Mar fa així, com dient, a mi m'ha sigut molt difícil tot,
sí,
això.
Sí.
I em continua sent molt difícil. Sí, sí. I m'agòbia, a més a més, el
sí,
tema.
És que quan penso en això, et venen al cap, ai, si t'has equivocat, tampoc, sí, saps si t'agrada del tot, perquè no has fet aquella assignatura al batxillerat, que serà molt diferent a la de l'ESO. Per tant, no sé si t'has equivocat triant-ho.
Jo sí que et dic que sempre, sempre, sempre hi ha temps per recomençar. Us sembla que no? Perquè, a més, o sigui, no us faci por equivocar-vos. O sigui, no us ha de fer por haver-vos equivocat a l'escollir, perquè, i més, a la vostra edat sempre hi ha temps de tornar a escollir. No a la vostra edat, sempre en aquesta vida. Per això abans parlàvem, no?, que vam treure l'altre programa i abans tornàvem a comentar, la capacitat de decidir és la que no ens pot treure ningú. mar. Aleshores, quan decidim, ens equivoquem, sempre. No, no és que no ens equivoquem sempre, però és probable que ens equivoquem. Si ens equivoquem vol dir que hem pres la decisió. Però la gran sort és que com que som lliures per decidir, podem tornar a decidir per tal de canviar allò que hem fet malament. Per tant, tranquil·la. Disfruta d'aquesta entrada que estàs a punt de pagar per d'aquí 2 anys a entrar al gran espectacle del que serà la teva vida laboral. Vale? Futur, què vol dir? Com el veieu? Perquè, clar, si nosaltres Magre. Els adults estem parlant, aquí estem construint un món, eh? Us estem des de fa 4 anys matxacant amb una idea de... amb unes paraules super estranyes de primes de risc, rescats, interessos, deute públic, retallades... Com veieu el futur?
La veritat és que tal com estan les coses el veiem bastant... perquè, o sigui, malament, perquè després això ho tindrem que canviar nosaltres, perquè, com dieu, vosaltres som el futur i després pues, estan fent aquí una cosa amb el nostre país que després a nosaltres potser no ens agrada, però de moment no podem fer-hi res. I clar, a base del que després farem... que
el que us trobareu, no?
És el que ens toca.
A més, sempre sents... bueno, ara sempre sent no, bueno, l'atur... que està molt, però que molt alt. Llavors dius, aquesta carrera que no té sortida és que ara...
Exacte. Que dius, amb això no cobraré massa i tal i com estan. Per exemple, si vols, si tens moltes ganes de ser, per exemple, arquitecte, ara et diuen que arquitecte no té sortida perquè aquí n'hi ha molts i tal, però tu realment, si una persona vol ser arquitecte però no té sortida, pues, la persona no sap què fer. I moltes vegades pues, ens trobem...
tancat, o sigui, un futur tancat. S'ha d'equivocar. En aquest cas s'ha d'equivocar, no? O sigui, s'equivoca forçat, diguéssim.
Perquè
no?
Realment la gent té que fer el que li agrada, tingui sortida o no, però després no sabem si acabarem tinguent una bona feina o...
I això us preocupa, és a dir, sí. és una preocupació. No podríem dir-ne por, però sí que veieu, sí que tant sentir... tota aquesta història, sou conscients de que us pot, potser quan arribi el vostre moment us costarà trobar una feina?
Jo crec que sí, perquè, per exemple, a mi, l'artístic, molta gent a mi m'ha explicat que a familiars seus han fet l'artístic i han acabat fregant terres. I tal i com està el món laboral, pues, amb l'artístic, pues, si no sóc realment bona, pues, no trobaré gaire cosa, però realment és el que m'agrada i és el que vull fer i sí.
I creus que pot ser bona?
Jo sí, jo tinc l'esperança en que sí, perquè si m'esforço, per què no?
Clar que sí.
L'esperança, una altra cosa. Ara que ho ha dit, els adolescents la vivim molt, eh? En tenim molta d'esperança. Ostres, no sé, i ja... quan sí que penses a vegades en un futur i tens l'esperança de que tot allò vagi bé... i veus ara tal i com estan les coses, veus que no hi ha feina, veus que hi ha molta gent que està a punt d'arribar al llindar de la pobresa, està a punt per sota del llindar de la pobresa. No sé, són diverses coses que et fan patir interiorment perquè dius, clar, jo ara tinc 17 anys, faré segon de batxillerat, després aniré a estudiar una carrera, aniré a estudiar un grau superior, el que sigui, però què? Digue, a lo millor... vull ajudar els meus pares a pagar la carrera perquè potser en el meu cas els meus pares tenen un negoci, va bé, però potser d'aquí 2 anys ja no
va tan bé.
No saps mai el que et pot passar i potser els vols ajudar, vols tindre una feina, potser no trobes feina... És que clar, i sempre tens aquella esperança que tot d'aquí uns anys canvi mica en mica.
Ostres, que
bo. Sí, nosaltres, bueno, almenys en el meu cas, o sigui, encara passa... penses, no, potser dintre de 2 anys...
potser quan em toqui
sí,
a mi...
Sí, quan em toqui a mi potser això està millor, però clar, vas veient com el que sigui, les enquestes o el que sigui, que és molt difícil que canviï.
No evoluciona la cosa.
No evoluciona.
Perquè estem així des del 2008, vull dir...
Perdona un moment, oients, estem parlant amb dues nenes que tenen 16 anys i un nen que en té 17, sí? És que podríem... No, és espectacular perquè aquestes mateixes... O sigui, la mare, a més, ens ja situen fins i tot dates. Estem així des del 2008. La Mar, el 2008, en tenia 12. Potser que comencem a... Aquell discurs que he fet al principi sobre l'adolescència... 13, va. No?
14.
No, si en tens 16 al 2008...
Ah, no, no, sí, sí, sí.
Les mates!
Ostres, sí, sí, sí.
Ai, la Montse i l'Àngel.
Que no ho sentin.
Que no ho sentin. Doncs, ostres, perdoneu que us talli, però és que realment crec que és important que qui ens està escoltant se'n doni compte d'on estem i de quins adolescents tenim, que no estan desconnectats del que passa, al contrari.
Eh?
O sigui, aquesta conversa la podríem estar tinguent perfectament qualsevol de nosaltres amb un cafetó explicant les nostres preocupacions. No? I, perdona, estàvem així des del 2008, Mar, i la cosa no...
No sembla que,
no sembla que
millori.
Que millori.
No, crec que la crisi aquesta, jo crec que durarà uns 10 anys per lo mínim. O... Perquè la cosa...
Això és el que, això és el que ens diuen, eh? O sigui, això és el que apunta, eh?
És que a sobre el intent de millores que fan, retallades...
I no són
les
adients.
No, exacte, encara fan que empitjorin i si les decisions que prenen són dolentes encara estan fent que la crisi s'allargui i que encara vagi a pitjor.
Jo, una de les coses que això sí, i que, mira, dono...
És que em quedo sense paraules, la veritat, eh?
I es dono gràcies, potser per haver triat batxillerat, per un dels motius és aquest, que he fet economia a batxillerat i he tingut un professor que ens ha fet adonar de moltíssimes coses. I a base de gràfics, d'enquestes, de tot això, clar, la gent fa estudis i ell ens els ensenyava. I és que és el que diu la Mar, mínimament... Fins al 2017 no sortirem d'aquí. I és el que ens deia el professor. Diu, mica en mica, és possible que encara puguem baixar un o dos anys, però mica en mica la cosa anirà recuperant. Però és el que diu, serà un procés superlent.
Molt lent.
I clar, dius, 2017, jo 2017, compte que fins al 2013 estaré estudiant, 4 anys d'universitat, dius... Un altre cop, aquella esperança...
Bueno,
aquella esperança de dir... Va, que potser m'agafa just aquell any.
Sí, no, la veritat, us he de dir que jo... O sigui, vosaltres no sou la generació perduda, perquè de moment no sabem què passarà d'aquí 3-4 anys. La generació perduda són els que van per davant vostre. Aquelles persones que en aquests moments tenen ja 21-22 anys... que estan acabant la carrera i que no es poden incorporar al mercat laboral perquè no hi ha feina. Tenim, és veritat que en aquest país tenim una franja d'edat de gent que probablement no es podrà recol·locar o mai o quasi mai més perquè el moment de formar-se com a treballadors, no només com a estudiants, sinó com a treballadors, és l'inici d'aquesta experiència que la Mati fins i tot deies que no tenim experiència en la feina, no? Tu pots estudiar, però quan t'inicies en el teu sector laboral és quan ja acabes els teus estudis i comences a treballar. I durant 2 o 3 anys és quan et posiciones exactament en el sector. És on agafes experiència i, per tant, ja pots dir al cap de 3 anys que tu tens una feina. Pot ser estable o no, però tu tens una feina, tu tens alguna cosa, ja saps desenvolupar alguna cosa per guanyar-te la vida, per poder tenir un sou, no? Doncs és veritat que els que van per sobre vostre, aquests 2 o 3 anys d'aprenentatge no els tindran, no podran accedir al mercat laboral per poder aprendre aquest ofici. I en canvi, quan ja tinguin 27 i 28, que serà quan esperem que tot això es comenci a arreglar, l'esperança que parles tu, Ernest, arribareu vosaltres frescos, més ben preparats amb els coneixements d'última generació i més preparats a cobrar el que cobra un aprenent, perquè estareu en l'edat de l'aprenent i, per tant, esperem almenys això, esperem que vosaltres sí que pugueu enganxar-vos en aquest carro, però és cert que hi haurà tota una generació que quedarà penjada. I esperem que sigueu vosaltres, perquè voldrà dir que com a molt seran res, 2 anyets. I aquesta gent d'aquests 2 anyets, no sé si vosaltres en coneixeu, de gent de 20, 22, 23, que es planteja marxar d'aquí.
Sí,
en coneixeu. I vosaltres
i
és algú
que... Ha marxat,
I saps de gent que ha marxat.
No,
gent
que s'ho està plantejant també
molt. Sí. No, jo... Conec doncs, gent que ha hagut d'anar a Finlàndia, em sembla que era, a buscar feina. Gent que ha estat a Alemanya. I, és que...
Anglaterra. No em coneixeu gent d'Anglaterra? Jo tinc molts coneguts a Anglaterra aquest estiu.
Algú sí, pot ser. Però jo, una noia que conec i ja ha marxat just ara fa una setmana o dues, em sembla, que s'ha hagut d'anar a Finlàndia perquè li han donat la beca d'estudis i no sé si també tindrà alguna cosa de feina, no sé. Però clar, ha de marxar fora.
Déu-n'hi-do, eh?
Doncs, una amiga del meu pare, que és alemana, que tenim una mica de contacte, doncs que trucava a casa... Bueno, vaig mirar el missatge de veu que deia que si jo l'any que ve volia anar a Alemanya un període així llarg per aprendre alemany, que ja em deia perquè ella veia des d'Alemanya que a Espanya estava fatal, que la situació era super greu i que ella ja, o sigui...
Patia
per mi i volia, o sigui,
Mar, com, alemany perquè
per
així...
trobar una feina a Alemanya. A mi jo...
Tampoc sabem...
Ja fins i tot és alemany, ja ho veu en negre, això.
Tampoc sabem si la cosa millorarà o empitjorarà, que en el pitjor dels casos, pues...
Les previsions encara molt bones pitjor.
No són.
I per tant, no descart... O sigui, vosaltres ho veieu com normal anar-vos a buscar la vida en un altre país, si convinc?
Sí, perquè és que... No tens una altra, perquè... Aquí, clar, Espanya... aquí no tens feina. I si vols feina, és que hauràs de sortir del país, anar a dir una altra vegada per dallonsis.
Sí, per pebrots.
Per pebrots.
Tenim esperança. Sí, tenim esperança, però també som realistes alhora. Aquí...
És curiós perquè a vosaltres, sobretot, ens hem passat molts anys explicant-vos lo bo de la immigració que venia a aquest país a buscar-se la vida, i lo important que era, doncs, entre tots integrar a totes aquestes persones i el que no sabíem és que estaven formant possibles emigrants, és curiós, no?, que durant molts anys nosaltres hem sigut un país receptor i vosaltres ho sabeu perquè l'escola és algo que us hem matxacat moltíssim, la tolerància per altres cultures, l'entendre per què és necessari marxar, per què es ve fins aquí, per què es lluita per una vida millor, etc. I resulta que tot aquest aprenentatge que us volíem donar perquè vosaltres rebéssiu d'una manera diferent a la que s'havia rebut fins ara a la gent que emigrava per millorar la seva qualitat de vida, resulta que ha sigut un bagatge que us hem donat perquè vosaltres no us faci por sortir-la a buscar, no?
Ara ens toca a nosaltres.
És supercuriós. També està bé, no?, perquè és veritat que us hem normalitzat aquesta situació. No, és això, o sigui, i per sort també formem part d'Europa, que ens ho permet, no cal demanar permisos per traspassar fronteres, però, bueno, no deixa de ser que la vida a vegades ens dona allò... La vida té sorpreses de la vida, no?, perquè... És cert que hem aixecat molt amb el tema de la immigració i resulta que ara nosaltres ens ha servit de base perquè vosaltres estigueu tranquils en poder prendre aquestes decisions, no? Bueno, no es fan bé les retallades, deia la Mar, no?
No, gens.
Una altra cosa és que, clar, aquest any hem pres molt d'això. I és el que ens deia el professor, una altra cosa de les que no s'han de fer són les retallades. És que ell ens ho deia, és que no serveixen per res. Dic, si anem retallant... Algun dia o altre tot això igualment s'haurà de recuperar, és que no...
I la pujada aquesta de l'IVA, vaig sentir... és que per la ràdio també, o sigui, vaig sentir que, o sigui, encara és molt pitjor perquè la gent no, llavors, deixa de consumir i llavors això és tot el contrari, no aconsegueixes res.
Però jo crec que els polítics en són ben conscients, ho fan expressament, perquè és que no hi ha un altre.
No s'ha de... És que si no s'entén que siguin tan tontos, no?
Potser tenen un retras mental molt greu, però...
Que no ho veuen, que això no va.
No, sí que ho veuen, Jo crec que ho fan expressament, perquè fins i tot adolescents de 12 anys són ben conscients que les retallades no serveixen de res. Tindrien que pujar els sous... Llavors la gent consumiria i l'economia aniria millor i la gent compraria coses.
Potser les retallades...
Retallar el sou dels polítics.
Les retallades segurament s'han de fer perquè això és fàcil d'entendre en el sentit de si tu has gastat més del que ingresses, no? Si tu guanyes 50 i gastes 70, hi arriba un moment que has de dir, bueno, hem de deixar de gastar tant perquè només tinc 50. Potser la reflexió és... que potser no s'estan fent allà on s'haurien de fer les retallades, no?
Exacte.
Home, això està claríssim.
En sanitat i en educació, jo crec que no s'haurien de fer pas.
Sincerament, no. Perquè, no sé, jo... I des de l'educació, per exemple, aquest any aquí a l'institut hem fet com 7 o 8 vagues. Jo no ho havia fet mai, això. A la Vet Roig, bueno, tampoc es feien perquè és un centre concertat, tot l'altre, i canvies, vas a un centre públic. però inclús els professors ho deien, diu, és que no, i nosaltres tampoc volem fer vaga, però no podem, bàsicament, perquè si no és que ens treuen diners del sou.
Diners del sou. Uh-huh.
I, bueno, van haver professors que l'última vaga sí que els van fer tot i vam anar junts a la manifestació i ells ho deien, diuen, bueno, si ens trauran 100 euros o el que sigui.
O 150.
O 150, però és que... què en traiem de tot això?
En realitat, la culpa és del poble, perquè som milions de persones en contra de 10 o 20 polítics. La culpa és de la gent que no surt al carrer i fa alguna cosa per evitar aquesta situació, perquè realment podríem fer, perquè són 4 o 5 gilipolles que estan aquí traient...
La Mati estava desesperada!
Traient-nos els diners, perquè...
Mati, com... quan tinguis 30 anys et facis política que tens fusta? Tens fusta, eh? Per aquest discurs tens fusta. Et passaré això, eh?
Guarda-ho.
No, entenc perfectament el que vols dir. Eh? També és veritat que no tots els polítics són així, no? Però entenc el que vols dir. També és veritat que vosaltres potser esteu engegant ara, però és veritat que nosaltres, els adults, hem deixat que aquest país caigués en una dinàmica de poc criteri, i de poca seriositat i també en una dinàmica de que qualsevol cosa ens valia, no? I no buscàvem l'excel·lència. I els polítics que tenim és un reflex del que som, eh? Sí, que ens hem conformat amb qualsevol cosa. Fins fa molt poc, un nano de 16 anys amb l'ESO... pues carretejant totxanes, que està superbé, podia arribar a cobrar 4.000 euros. Qui era el guapo que seguia estudiant el batxillerat? Llavors, ens hem conformat amb un llistó molt baix, de tot, social, a nivell social, a nivell... I llavors, bueno, és el que hi ha, però està molt bé aquesta reflexió de dir, escolta, al final és el poble el que ha de decidir. I és el poble el que ens hem de creure que això ho podem canviar i que ho podem fer millor. Perquè ho podem fer millor, no?
Sí, clar.
Això sempre.
Vale. Sí, l'esperança, una altra cosa. Això sempre. I les pors, part de les vostres pors, no com a adolescent, perquè com a adolescent és veritat que les pors més típiques serien, doncs, suposo que acostumar-se al nou cos, no? O sigui, quan veus que el teu cos va canviant, acabar d'acceptar aquest nou cos. Això també ja en parlarem un altre dia, de les pors com a adolescents. Però el tema de la crisi, el tema d'aquest futur, sí que s'us planteja com alguna por, com algo que realment us preocupa, sí, profundament?
Com un, bueno, més neguit. Que una por, un neguit. Uh-huh. Un neguit interior que et sents impotent. Uh-huh. No? Uh-huh. Veus que per sort a casa els pares tenen feina. Uh-huh. I en el meu cas, ma germana també. Bueno, val, estem bé a casa, però clar, jo què? Jo d'aquí... 4, 5 anys hauré d'anar a treballar. Hi haurà feina, no hi haurà feina. Trobaré el que vull, no trobaré el que vull. I clar, són una sèrie de preguntes que ens les fem, però tampoc li donem tanta importància fins que, com hem dit abans, fins al moment que ens hi trobem. Però, clar...
No podem seguir vivint de la renta dels pares, tampoc.
Perquè... Clar, perquè també és una cosa que us plantegeu, sí, no?
És una cosa que ens trobarem dintre d'uns quants anys i... Uh-huh. I ens trobarem, pues, igual que molta gent ara de 20 anys que està vivint a casa dels pares perquè no hi ha feina, no hi ha diners, no poden independitzar-se, no poden fer res. Uh-huh. Llavors nosaltres no sabem si ens passarà el mateix o si estarem millor.
Uh-huh. Uf, reflexions molt profundes, m'encanta.
A més, fa molta ràbia quan escoltes les notícies i veus que... O sigui...
I a més que sempre, també és veritat que hem agafat una dinàmica que només es parla d'això.
Sí, jo...
Hi ha coses esperançadores, per exemple, vosaltres veieu alguna cosa que diguis això em fa trempar, això em fa animar-me, això em fa... aquesta lluita és la meva. O...
El Barça.
El Barça, eh?
Jo sóc com de l'alegria.
No. Bueno, aquest any no sé.
Bueno, aquest any n'hem perdut una.
Bueno, va, però no passa res, que juguem molt millor que els altres.
No, però...
Que aquells, que els innombrables, eh? Els nombrarem.
Però sí que és veritat que és que poses les notícies i a casa ens agrada sopar i, per exemple, estar mirant les notícies perquè, com que no dinem junts ni res, doncs mira, mentre sopem, parlem i tal, i posem les notícies. Però és que tampoc les mirem ja. Perquè és que sempre és el mateix.
Se'n parla molt i no se'n fa res.
Que si no sé què... Quan... És que és tot sempre el mateix.
Ens queixem i no fem res per evitar-ho.
La gent ho accepta.
Mm-hmm. És com si fos normal. És un sí, s'està morint molta gent de gana. Bueno, és lo normal. Ho podríem evitar i no ho fem perquè estem al sofà, mirem des del sofà a la tele a veure com es mor la gent
i ja està.
I mira que el xou muntat.
Jo crec que aquest neguit principal ens l'ha fet agafar molt la tele, perquè ens n'han parlat massa i la gent agafa aquesta poca actitud de... És que, clar, no podem comprar això, no podem comprar
demà
allò...
Demà no sé què passarà...
Perquè no, potser em fan fora de la feina, no sé què... I et crea aquesta sèrie de preguntes que evita que facis altres coses, que potser és el que dèiem, si no comprem, el país no creix. Si no, llavors... I, clar, la té influït moltíssim, jo, des del meu punt de vista. I...
Per tant, una recomanació que faríeu és apaguem una miqueta aquestes notícies que ens arriben.
Sí.
I mirem al voltant, no? Mirem, aprenem això, a anar a la festa major del costat i disfrutar, no?
Clar, a passar-ho bé. I...
Això ho pots fer ara, però clar, després...
Ara perquè nosaltres
perquè
tenim...
Perquè et toca a tu, et despatxen i ara què? Ara has de mirar les notícies perquè has de veure... Què pots fer per tornar a la feina?
Per tornar a la feina.
Nosaltres potser no tenim el punt de vista aquest tan d'adult, perquè tenim 16 anys, 17, i el que volem és anar-nos-ho passar bé, treballar com que encara no treballem, però clar, jo és el que dic, a mi m'agrada molt la frase aquella del mentir por en la cara, no? Doncs intentem-ho passar el més amè possible i...
Soc molt del teu parer, és a dir, saber què està passant, viure aquesta realitat... però també no sotmetre'ns a la negativitat.
És que hi ha molta gent negativa.
Exacte, no sotmetre'ns a la tirania de la negativitat, aquesta gota malaia de cada dia, estem pitjor que ahir. I jo començo a dir, per què no comencem a dir, però demà potser estem millor, però demà potser estem millor? Vull dir, potser si ens ho creiem tots que podem... El que deia la Mati, no? Potser som tots els que tenim una miqueta de culpa i que hauríem de començar a dir, bueno, prou, va, escolta, jo tinc feina. Com que tinc feina, començo a fer-la el millor que sé. I com millor la faci, la meva empresa, tant si és meva com si treballa per una altra, anirà encara millor. I si va millor, potser contractarà algú. I si aquest algú el contracta... És a dir, d'alguna manera intentem contagiar-nos, no? Sabent la realitat... però d'alguna manera dir, escolta, jo vull arribar fins aquí, i si tots lluitem per arribar fins aquí, al final ho aconseguirem. Ho penseu, això? Que junts podríem?
Però és que hi ha molta gent que està molt...
Però per això de vegades diuen això, els adolescents no es preocupen gens.
Per res.
No és que no ens preocupem, però és que si ens estem preocupant sempre, doncs...
No. Ens enfonsem. Exacte. I al final, el que dèiem al principi del programa, per tancar-lo, sí? Som el futur. I què voleu? Un futur deprimit, no? De deprimits? O un futur esperançats, no?
Sí, llavors, sí, sí.
Vosaltres perquè... reclameu que us deixem ser un futur esperançat?
Sí.
Sí. Sí.
No, però és el que deies tu, que és que ja necessitem anar en grup i tots junts, doncs posar-hi el nostre granet de sorra i dir, anem a buscar una solució conjunta, anem a intentar solucionar tot això. Però clar, ens trobem que hi ha gent que, és que d'aquí no en sortirem, hi ha gent que diu, no, que jo...
Això no és cosa meva, ja arribarà, sí. Clar, no me...
Jo ja tinc una feina, jo estic molt bé amb la meva feina, vale, estàs molt bé amb la teva feina, però si tingues una mica d'empatia i mira pels altres, també.
També, per molt bé que estiguis amb la teva feina, podries estar millor, també.
També, clar. Sí, sí, sí. Bé, també una altra característica, acabeu de treure una altra característica de l'adolescència, que és l'estima a l'altruisme, és a dir, l'estima a la societat, a que junts ho podem fer i que a més ens hem de preocupar pel que passa en els altres, no? La injustícia,
és
no?
Que
això és molt... molt, molt...
Perdó.
Sí, no, molt, molt, molt bàsic també l'adolescència, no?
És l'única manera, si no anem tots junts, res.
Una persona sola no pot fer res.
Sí que és cert que... Bueno,
Puc dir-vos una cosa?
Sí.
És veritat que una persona sola no pot fer res.
Home, sí.
Però ha de començar fent-ho sola.
Sí,
sí. Si tu comences, jo començo, ell comença i ell també comença, acabarem junts, no? És veritat, una persona sola no pot fer res, però tot comença a partir d'un mateix.
Sí.
I això també... No hem d'esperar que els altres ens marquin, sinó, escolta, jo estic convençut del que deia abans, no? Una manera és... Escolta, mira, és veritat, en el meu país això cada vegada està pitjor, les retallades han fet que en educació, hi ha un 25% de fracàs escolar. Jo no vull contribuir a que, jo personalment, jo, Mar, Mati, Ernest, no vull contribuir a que al meu país hi hagi més fracàs escolar del que ja hi ha. Per tant, seré un estudiant excel·lent. Si tu comences amb aquesta dinàmica, segurament, i la Mar també, i tu també, segurament d'aquí 3 anys no hi haurà un 25 de fracàs escolar, sinó que només n'hi haurà un 10. Aleshores, sí que és veritat que un no pot fer res, però que tot comença sempre per un mateix, per un sol individu.
Sí.
Aleshores, això també està molt bé. Nois, ho hem d'anar deixant aquí. Us cito per parlar més de l'adolescència i no tal d'aquesta crisi ditxosa, sí? Però la veritat és que ha sigut un gran plaer, perquè jo crec que avui hem tornat a desmuntar molts tòpics i crec que heu deixat amb la boca oberta a més d'un oient amb totes aquestes opinions tant polítiques com socioeconòmiques que acabeu de llançar sobre la taula. Moltíssimes gràcies per venir i ajudar-me a fer aquest programa de ràdio. Compto amb vosaltres així ja com a tertulians quasi fixes, i fins la pròxima, d'acord?
Molt bé.
I a tots vosaltres, oients, doncs res, us deixo amb aquestes reflexions i amb una cosa, jo crec que la més important que sí que ens han explicat aquests tres nois, i és esperança, que ells entenen i que a més volen que els entenguem o els acceptem com a futurs esperançats. I jo convido a que potser tots també ens agafem a l'esperança i comencem a iniciar aquest canvi que la Mati tant demana de forma individual, de tal manera que acabi sent col·lectiva. Bona nit i fins dimecres que ve.